Polifacética.
Polifacética. Polifacética.
Polifacética. Polifacética. Un programa dirigit i presentat per Carmen Revillo.
Hola, molt bon dia. En este dimecres 22 de maig, Dia de la Biodiversitat, amb les eleccions municipals i europees a tir de pedra, farem un repàs dels dissenys dels cartells electorals i també parlarem de ciència. Però abans donem el micro a Sofia Marquès, que ha sigut alumna del catedràtic de pintura de la Facultat de Belles Arts, José Saborit. Endavant!
Avui pregunte jo.
Avui pregunte jo.
Avui
pregunte jo.
Avui pregunte jo.
Hola, buenos días. Mi nombre es Sofía Márquez. He sido alumna de José Saborit, quien tiene la asignatura de Retóricas de la Pintura en el grado Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. José Saborit es pintor, poeta y compañero en este viaje de la pintura. Es catedrático de pintura en la UPV y académico numerario de la Real Academia de San Carlos. Ha participado en numerosas exposiciones, tanto colectivas como individuales, exponiendo en el Centro del Carmen o en el IBAM. Y por otro lado, cabe destacar su trayectoria como escritor, con libros como La misma savia o Cartas al hijo en poesía. Y por otro lado, ensayos tan fundamentales como Retórica de la pintura con Alberto Carrere, y el último de ellos, Lo que la pintura da, publicado en el 2018.
Pues gracias por esta generosa presentación, Sofía. Vamos a ello.
Muy bien. Tanto tu pintura como tu poesía tratan de expresar una misma idea, una misma cosa. ¿Sigue siendo la idea de belleza tan importante en la pintura? ¿O quizás es la idea de verdad, como apunta Antonio López en sus cuadros realistas? No es solo pintar, es algo más allá, ¿no?
Sí, belleza y verdad son dos aspiraciones clásicas del arte, y en la medida en que yo no me dejo seducir demasiado por las novedades o por las vanguardias, respeto esos dos principios de belleza y verdad como aspiración del arte intemporal. Belleza en el sentido de no añadir más fealdad al mundo. Ya el mundo está lleno de cosas feas, y quienes lanzamos al mundo cuadros o poemas tenemos la responsabilidad de no insistir en la fealdad. Y eso está estrechamente emparentado con la idea de verdad, puesto que esa búsqueda de la belleza puede convertirse en un imperativo ético y en una forma de honestidad a la hora de crear nuevas criaturas que van a circular por ahí. Más que ideas, comunicar ideas, mi poesía y mi pintura pretende contagiar estados de ánimo o transmitir atmósferas anímicas, más mostrar que demostrar. Eso pertenecería más al terreno de la teoría.
Más relacionado con la emoción, quizás.
Claro, los poemas con ideas o los cuadros con ideas, pero sin emoción, no funcionarían. Por otra parte, puedo añadir, para terminar, que la pintura se refiere a los escenarios visuales donde transcurre la vida. Y la poesía, sin embargo, habla de lo que ocurre en esa vida, de los acontecimientos que pueden ser narrados.
Muy bien. Continuamos con la obra de arte. Prima primero la sensación, como decíamos, esa emoción o el conocimiento o la razón. Cuanto más conocemos la historia de esa obra de arte, su pasado, su autor, ¿mejor la miramos, mejor nos acercamos, o todo lo contrario? Cuantas más explicaciones hayan en medio y menos directa sea esa experiencia, más nos podemos alejar. Como en tu libro, Lo que la pintura da, apunta, ¿es necesario vaciar la mirada?
Bien, una obra de arte en el terreno de la pintura, por ejemplo, supone un proceso que va de lo sensorial a lo intelectivo. Primero te han de atraer las formas y al sentirte atraído por esas formas, que pueden ser sonidos en el caso de la poesía o que pueden ser estímulos visuales en el caso de la pintura, te acercas en busca de un sentido. Y esa búsqueda de un sentido, de un significado, puede llevarte también a indagar todas las formas de contexto que ayudan a entender el significado del cuadro o del poema. El problema es que muchas veces se ha invertido ese sentido y ya no vamos de lo sensorial, de la emoción que las formas nos producen, a lo intelectivo, sino que viene lo intelectivo delante. Y las obras están necesitadas de una explicación o de unos manuales de instrucciones o de unos prospectos para poder entenderlas. Y eso es lo que acaba con esa relación más limpia o más honesta entre el espectador y la obra. El hecho de que la obra se vea excesivamente necesitada de explicaciones y de manuales de instrucciones. Eso es lo que no me interesa. Y en ese sentido, esa expresión del libro, lo que la pintura da, que subraya la necesidad de, en ocasiones, vaciar y limpiar la mirada para que no esté excesivamente condicionada con los prejuicios de la teoría o del contexto.
Claro, quizás dejar que la obra de arte hable ella.
Hable por sí misma.
Dejarla hablar.
Y que no vaya tan necesitada de muletas y de comparsas que la vayan subrayando.
Bien. Seguimos con la pintura y con el tema de la perseverancia. Quizás muchas veces durante la carrera me pregunto por qué continuar pintando, por qué continuar incidiendo y seguir. Hay una cita también de este último ensayo que dice así: imposible dar cuenta del mundo con la pintura. Tarea inabarcable, inacabable. Solo enhebrar fracasos, persistir como Sísifo en la belleza del intento, ya que es la imposibilidad de clausura lo que garantiza el goce reiterado, la continuidad de una tarea que mantiene en pie al pintor.
Qué bien, me alegra mucho que leas ese fragmento porque es uno de los que resume mejor una determinada actitud. Si consiguiéramos el cuadro definitivo, ¿para qué íbamos a seguir pintando? O el poema o el libro definitivo. Siempre esa insatisfacción, ese resto que no se te ha dado, que no has podido conseguir, es lo que te mantiene activo en el deseo. A Galeano, a Eduardo Galeano, tan querido por nosotros, le preguntaron una vez que para qué servía el horizonte, si nunca llegaba uno a alcanzarlo. Y Galeano respondió, pues precisamente porque no llega nunca uno a alcanzarlos, por lo que sigue siempre caminando. Y el horizonte sirve para mantenernos activos en el deseo. El deseo de perseguir un proyecto, de perseguir una finalidad, de perseguir algo, es lo que nos mantiene andando. Y eso es lo que debemos hacer, no parar de andar, con independencia de que consigamos o no más o menos logros.
Sí, esa curiosidad.
Es una idea cercana a la de utopía. ¿Para qué sirven las utopías? Si no las vamos a conseguir, pues para que estemos tratando de lograrlo. Y la idea de fracaso en arte es muy interesante porque es precisamente la sensación de no conseguir del todo nunca lo que te propones lo que te mantiene en el tajo trabajando.
Sí, lo que te hace ir por la mañana, ¿no? De nuevo, ¿no?
Cada día al estudio.
Muy bien. Monet fue un pintor francés, padre y creador del impresionismo, que habla del color, ¿no? Y una cita de él habla como del color como una obsesión, pero al mismo tiempo un goce y un tormento. Entonces, quería preguntarte qué significa el color o qué sensación que te inspira el color, la idea de color.
Te voy a responder de una forma breve. El color es el carácter. Es el temperamento de cada manifestación concreta de la luz. El color surge de la dispersión y de la descomposición de la luz. Y Goethe, a propósito, decía algo precioso, muy bonito. Decía, los colores son las acciones y los padecimientos de la luz. No tengo más que añadir.
Sí, me ha respondido. Bueno, y la pintura, hoy, ¿a qué nos referimos con la pintura? ¿A qué podemos llamar pintura? La pintura la podemos definir como la conciencia de lo visible y potencia del pensar.
Sí, por ahí. La pintura es la primera memoria que tiene el ser humano de lo visto, de lo visible. Es el primer registro de lo que los seres humanos han ido viendo. Por lo tanto, es conciencia y memoria de lo visible, y esa conciencia y memoria de lo visible suponen un incremento perceptivo, un aprender a mirar mejor. Y un incremento perceptivo, quien aprende a mirar mejor y ve mejor, obtiene también un incremento de conciencia, porque cuando la percepción aumenta, aumenta también la conciencia del mundo y la conciencia de lo visible.
¿Dedicamos hoy suficiente tiempo a mirar?
Bueno, yo añadiría a esa pregunta acerca de qué es la pintura ahora, que bajo el rótulo o el título pintura, hay un conjunto heterogéneo de acciones y de manifestaciones que incluso llegan a oponerse entre sí. Es decir, es un nombre tan genérico que engloba cosas no solo heterogéneas, sino opuestas. De todas ellas, yo prefiero aquellas que no están necesitadas, como ya he dicho antes, de demasiadas explicaciones. Es decir, esas pinturas que nos vienen de frente, limpiamente, se ponen ante nosotros, nos vienen de cara. Nosotros vamos de cara a ello, con todo lo que esta expresión significa en castellano, ir de cara, y allí nos dicen lo que nos tienen que decir y se establece un diálogo con el espectador sin necesidad de excesivas historias o de excesivas teorías o complicaciones. Me estabas preguntando si miramos lo suficiente
sí.
Ahora, ¿verdad? Pues claro, el problema no es tanto de cantidad. No es si miramos más o menos. Claro que miramos. El problema es que miramos demasiado. Dedicamos demasiado tiempo a mirar y sobre todo a mirar las pantallas. Hay mucha mirada mediatizada al mundo. Pasamos horas mirando el mundo a través de las pantallas, con una pantalla interpuesta. Y demasiado poca atención a mirarnos a la cara y a mirar las cosas directamente. De modo que muchas veces obedecemos a esa pulsión escópica, consumista de imágenes, y lo que tenemos que hacer es mirar menos y mejor, detenernos y prestar atención y cuidado a todo aquello que vemos. Yo hablaría incluso de una ecología de la mirada. Una manera de mirar menos consumista, menos riqueza, menos abundancia, pero más atención, más cuidado y más respeto por todo lo que vemos.
Pues muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti y muchas gracias a la Radio UPV por habernos invitado.
Por darnos esta oportunidad, sí.
I quan són les 11 i 14, després d'esta entrevista, teniu ganes de llegir un llibre? La recomanació ve de la mà del professor Ximo Cerdà.
He vingut a parlar del meu llibre.
Hola, he vingut a parlar del meu llibre. Soc Ximo Cerdà, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de València. Però a més, també combine aquesta ocupació amb una passió per la lectura i una ocupació secundària, diríem. Avui vos presente Tremolaran les ones. Tremolaran les ones és una novel·la destinada a un públic, podríem dir-ne un públic juvenil. Pot ser el target en el que estava pensant quan vaig redactar aquestes pàgines. Estava pensant en un lector d'entre uns 14, des 14 als 18 anys aproximadament. La història s'explica per si mateix. Té lloc, o almenys comença, el dia 24 de maig de 1550. Podríem dir-ne que la història està ubicada a la ciutat pesquera de Cullera, on la gent viu com normalment solia viure la gent en aquestes èpoques, no? Els homes, les dones van tornant a casa després de fer les seues activitats i després de treballar d'un dia dur de treball. Però aquest dia és un dia un poc diferent. Ningú contava que un dia com aquest la ciutat de Cullera anava a ser atacada per un dels pirates més sanguinolents que ha estat en la Mediterrània, que és el Dragut. Basament en aquest fet històric, és un fet que està recollit en les cròniques i del qual s'ha escrit molt i s'ha investigat moltíssim, jo vaig desenvolupar una trama en la que hi ha molta trama personal, no? Bàsicament hi ha un protagonista en el que de cop, de repent, la seva vida es torna cap per avall. No? Ell tenia una vida normal, com podia ser la vida de la resta de persones que hi havia a la seva ciutat, però en un moment donat aquest atac li canvia la perspectiva i li canvia les seves circumstàncies d'una forma dràstica i dramàtica. Com veieu, és una història de pirates. Jo tinc un deute pendent en les històries de pirates, les quals he llegit moltíssim. Abans que ser escriptor, he sigut lector i continuo sent lector. De fet, si sí, havíem de dir que prefereixo ser, jo sóc abans lector que escriptor. No? I un dels gèneres que amb més fruïció he anat llegint al llarg del temps és el gènere de les aventures de pirates. Normalment les aventures de pirates estan enfocades o quasi sempre tenen un entorn més llunyà, no? El del Carib i tal, però a mi m'agrada parlar dels pirates que també hi van existir en la Mediterrània. Són menys les històries, però n'hi ha alguns exemples, alguns dignos exemples. En aquest cas, jo hauria parlat dels pirates de la Mediterrània per ser un entorn en el qual estic més familiaritzat. I a més, no només era parlar simplement d'una història de pirates i ja està, sinó que he considerat sempre que la narrativa, tant la infantil com la juvenil, a banda de contar una història, també té que portar alguns valors, té que tindre clars missatges per complir aquesta doble finalitat, no només entretindre, sinó que també, a banda d'entretindre, intentem traure alguna cosa o traure unes conseqüències. En aquest cas, m'agradava, o la meva idea era enfocar el Tremolaran les ones cap a un missatge d'afirmació personal. Jo crec que és una cosa que la gent, quan està passant l'adolescència, i una adolescència que jo he passat i molts hem passat i sabem que pot ser un procés molt dramàtic, no? En el que un ha de trobar-se i ha de trobar-se enmig d'unes circumstàncies que poden vindre favorables o algunes vegades venen mal donades i simplement així són. I m'agradava portar això a l'extrem, no? Vaig veure en aquesta oportunitat la possibilitat de portar a l'estrem, de dir, les meves circumstàncies, les circumstàncies del protagonista són possiblement les més extremes o les més dramàtiques que poden existir, però dins d'aquestes circumstàncies, el protagonista, i sobretot al final, hi ha una crida a l'afirmació personal de definir-se un a si mateix, independentment de les coses que li han passat. No fer servir les coses que m'han anat succeint al llarg de la vida com una excusa per a deixar-se emportar, sinó saber imposar-se a aquestes coses i dir, jo decidís quin és el meu destí, jo decidís com he de sentir-me o jo decidís què és el que he de pensar o com he de reaccionar davant les coses que em passen. I aquesta és la història. O sigui, he fet servir un fet històric que sí que va succeir i que està ben estudiat, però enmig he anat salpicant o he anat posant algunes coses de la meva invenció per a contar la història que m'interessava contar, que bàsicament és una història d'afirmació personal. Espero que aquesta referència vos hagi interessat per a acostar-se al llibre i que si finalment vos acosteu i vos agrada, pues vos poseu en contacte amb mi i em digueu que vos ha agradat, que això sempre per a un autor és una cosa molt reconfortant. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
I després de l'èxit de la secció que fèrem el 17 d'abril sobre els cartells electorals, tornem esta vegada per a fer l'anàlisi del disseny, perquè hi ha novetats lleugeres de cara a les eleccions municipals i europees de diumenge que ve, 26 de maig. Tornem a parlar amb Iván Gallego, dissenyador, llicenciat en Belles Arts per la UPB i treballador de l'àrea de comunicació de la universitat. Benvingut, Iván.
Hola, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, per on comencem?
Pues l'altra vegada començarem per Ciutadans. I jo crec que estaria bé començar perquè aixina com l'altra vegada parlarem de que estava era un cartell molt teatral, molt exagerat, i convenia parlar d'aixes coses. En aquest cas, jo crec que estan en la mateixa línia de l'exagerat. És de veres que ara el disseny gràfic té un valor més important, menys que la foto. Però vamos, en concret, bueno, vaig a parlar de les europees i de les municipals
clar,
de València.
Clar. Perquè... Uh-huh. Però sí, un apunt breu, sí. I és que caldria també parlar en les partits i persones de màrqueting, perquè jo penso que hi ha menys cartells que l'altra volta, no? Com sí, que s'han gastat sí. massa diners en, sí, en les passades, no?
No tinc coneixement de quin és el pressupost que tenen de cara a les eleccions municipals i europees en comparació a les generals. M'imagino que tenen més diners per les generals i gasten més diners.
I la distribució dels cartells tampoc és la mateixa. Això també m'ha...
Sí,
perquè el meu recorregut per a vindre al treball és el mateix i ara les banderoles...
Sí, les banderoles,
exacte,
sí.
Banderoles i cartells.
Ahir és una cosa que també estaria guai averiguar, és com se reparteixen els carrers.
Exacte.
I
qui tria?
Qui tria
si és el primer que arriba, això...
Tu cartells pots penjar on vulguis. En període electoral tu pots ficar els teus cartells on vulguis. El tema de les banderoles que estàs utilitzant el mobiliari urbà, jo m'imagino que ahir sí que n'hi haurà alguns cupos, algun
exacte,
repartiment.
Exacte, no? Un repartiment o algo. I alerta, els cartells ja també ha canviat molt tot això. Un cartell avui en dia és algo que embruta, que no és ecològic, que també té una connotació que no n'hi ha molts cartells per ahir pegats,
no,
com abans.
No, ara el que n'hi ha són moltes fórmules de... cartells en els mupis que n'hi ha alrededor de la ciutat, aquests panells de
sí.
publicitat, s'hi fiquen ahí dins, que queda un poc més asseat. També monitors i pantalles d'aquestes digitals en estacions i demés,
sí.
que s'adapten a aquest format del cartell. Bueno, una cosa més neta, no? Però també està molt bé la guerrilla, no? El cartell ha pegat en la paret, que sempre, jo què sé, dona una cosa de mobilització.
Exacte, més de prop, més
sí,
de...
Sí, a mi jo, en aquest sentit, m'agrada veure un cartell de tant en tant.
Molt bé, molt bé. T'he tallat, aixina, que continuem en...
Sí, estàvem parlant de Ciutadans.
De Ciutadans.
Ciutadans ha fet, en primer lloc, per a les municipals, ha fet una cosa que ha vist en diverses ciutats, que és el candidat, la foto esta clàssica... en la ciutat de Fons, i el Fons està per un lloc la ciutat i l'altre partit en diagonal un color taronja. No? Això és molt típic, això està vist en altres ciutats i demés. I les europees ahir sí que volia incidir una coseta, i és que estan en modo calici total, en modo exagerat, i clar, el cartell, jo el vaig veure, el cartell de les europees, vamos, aixina ben gran, vota, però vamos està tan gran que les signes d'exclamació se nixen de la superfície del cartell. S'estan aixina encessos, estan... no? Que no sé si funciona. Jo la veritat és que com no sóc runner, no sé si a mi no m'apela, però no sé si a certs col·lectius de la ciutadania sí que li apela. Compromís, per les europees han fet un tractament molt paregut, bueno, de fet igual, que per les autonòmiques i les del Congrés i el Senat, que és l'imparables aquell que parlaven, que pese a estar molt comprimits tenia una elegibilitat prou bona, i han afegit dalt d'imparables, han afegit per Europa imparables. Ja està, per Europa un poc més menut, més
legible. Sí, la veritat és que els dissenys sí que van de la mà. No?
Sí.
Si hagueren sigut en períodes més separats, tu penses que hi haguera hagut
sí,
més treball
sí,
per
sí.
als dissenyadors.
Sí, també no te creguis tu que en política se recicla en moltes coses, molts elements. Si estem parlant sempre de la foto típica, de la foto de la primera comunió, això sempre passa. Però també fins i tot els eslògans, perquè el centrados en tu futuro del PP... no és la primera volta que gasten un eslògan paregut. Ja fa uns anys gastaren centrados en ti. Aleshores, en fi, se recicla moltes coses.
I d'alguna manera,
no? En este cas han reciclat l'imparables, que jo trobo que era el disseny més interessant. Te recordes que parlàvem de la foto incrustada en el fons blanc, com
sí.
si fos una portada de premsa o una pàgina de premsa, que després, quan parlem del PSOE, mencionarem això també.
Però que en el cas
de Ribó, no.
De Ribó han
no,
canviat.
En el cas de Ribó han canviat. No? En el cas del que han fet de Ribó, han tret la fotografia i l'han gastat de cartell complet, com la foto de la primera comunió. És de veres que en un toc de modernitat que canvia un poquiu la cosa, cosa que ha fet també el PSOE, que és el fons de la fotografia no és blanc.
És un poquet més, vira un poquet, no?
I això li dona un altre rotllo. I el Joan Ribó, que està molt bé, clar, de Joan Ribó,
exacte,
Joan Ribó,
exacte.
Més legible, en una tipografia diferent a Imparables, que en realitat és la mateixa tipografia que tenia Ribó en les primàries de Compromís, que feren uns cartells que, per cert, recomano que busqueu, perquè estan molt bé. És Ribó en una altra persona de la ciutat, sobreimpressionats. Bueno, val la pena veure-ho. I la tipografia és la mateixa, Joan Ribó. Passem al PSOE, si vols. T'havia dit lo de la
fina. A mi m'ha sorprès això que he vist per primera volta, que no ho havia vist mai.
Els catxarros ahí, i els que han deixat pel carrer.
Exacte, que ho he vist ahí, carrer Serradora, sí, cantó en Avinguda del Port, com una llagrimeta aixina, bueno, una xinxeta de
sí,
Google,
de un
no?
Un pin d'aixòs de mapa de Google.
Exacte, no? Sí. Sembla això, però a mi m'ha costat fer aquesta relació, la veritat. I amb
I
Sandra,
que
no?
Què?
A veure, me pareix mobiliari urbà que per a veure-ho des del cotxe o des de la bici te crida l'atenció, però com a peató pense que està ahí enmig
està
i molesta, no?
Està dissenyat pel peató.
Doncs pues molesta un poc sí. Perquè te'l... No
de
sé,
fet,
no?
En el de la plaça Espanya,
te xoques un poc.
En la plaça Espanya n'hi ha uno i han escrit en el cartell, han escrit aquí molesta.
Veus?
Sí que
molesta un poc,
un
clar,
que
molesta, un poc.
Gent, molesta un
clar,
poc.
Clar, en però un carrer,
sí que
si està un poquet en el cantonet, però sí que me va sorprendre per no haver-ho vist mai abans, no? Que
no,
dius,
des de
luego
és una novetat, curiós, i jo sempre, no? Sí, de lo que jo comente sempre és molt interessant les novetats a nivell de disseny. O sigui, arriscar, encara que tisga mal, arriscar val la pena.
Uh-huh.
En este cas, sí que està dissenyat pel peató, perquè té molt de text, i per un costat no, per un costat és el cartell, o sigui, aire fresco, Sandra, alcaldessa i tal. Per l'altre costat sí que n'hi ha molt de text. O sigui que sí
marítim,
que esperen,
tal,
esperen
perquè
que
també n'hi ha cartells.
Esperen que tu t'apropes i llisques el text.
Ah, per la
que
part
no
de
sé
darrere,
si funciona no? Molt això. Veus,
no?
En el cas del cartell de les municipals del PSOE i de estes llagrimetes que dius tu, han fet la foto integrada com una foto dins d'un article de premsa.
Exacte, el que a tu t'agrada. Reminiscent això...
de la campanya de
Compromís. Els han copiat.
Ja saps que sempre parlem
exacte,
de que
exacte.
El disseny està per ahí i cada un agarra les coses d'on vol. I en aquest sentit sí que buscant a lo millor un rotllo més jove, un rotllo diferent. El tractament del nom d'ella... Això és una cosa que també és en comú en el PP. Fiquen Sandra, alcaldessa. Sandra està escrita en una lletra caligràfica. No sé si te recordes l'altra vegada que parlaren, de que no s'havia gastat lletres caligràfiques.
És de veres. T'han sentit i pam. Ara ho han fet.
No sé si... Jo és que pensava que ja no estava de moda, però potser un poquet, algun... Saps?
Sí,
algun col·legi. Un col·legi que n'hi ha. I, per tant... Sandra està escrita en
caligrafia
i alcaldessa ja en una tipografia de palo sec més clàssica.
I un altre element.
Que és el nom d'ella, no?
Clar, clar.
Per això és personal, caligràfic. En el cas del PP han fet el mateix. Maria José Català ha ficat el seu nom, Maria José, en caligrafia i el català en una tipografia de palo sec... a l'estil de lo que estan fent en el resto de la cartelleria, no? En aquest sentit, m'agradaria mencionar que el cartell de Som Valencians, que ha vist per ahí, està fet al revés. Està mal fet, diríem. Sí, perquè el nom de la...
Ah, no, és caligràfic, no, és al contrari.
És al contrari.
No?
És,
alcaldessa
el
caligràfic?
Nom
o alcalde?
És tipografia i alcaldessa caligràfic. I dius, tio, tu has vist campanes i has dit...
Bueno, igual l'ha agradat aixina, per trencar.
No. La tipografia serveix una funció i en este cas la funció jo no la tinc tan clara. No?
Ja.
I aire fresco, en el infinito ixe, que no sé què vol dir.
Això en el PSOE, tornem al PSOE i a Sandra, aire fresc. Aire fresc i un infinito.
Infinit, no ho sé. No sé si l'aire se recicla, no sé. És un infinit, però té dos línies, és un escalèstric, no sé el que és això.
No sabem, I no si signe, no?
No ho sé.
No ho entenem, no ho entenem. Sí que hauríem d'entendre-ho, no?
No ho sé si han fet algun tipus de campanya infinita i més allà. No ho sé.
Enterat.
No ho sé. Jo no sé. Podem especular, perquè l'infinit podria ser la C i la O de Fresco, junts, i en un moment donat han vist que Fresco aixina no funcionava i ho han tret d'ahir i ho han ficat al costaet. També cridaner Sandra, sense cognom. Això sí. També és cridaner. Per les europees han repetit la fórmula de les estatals. L'Europa que quieres, que en este cas, quan han fet les banderoles, t'ha recordat, parlem de les banderoles, la L de la Europa, en valencià,
ah, sí.
L apòstrofe,
s'ha quedat
a soles. Aleshores, en quatre línies separades, la Europa que quieres, en valencià queda L apòstrofa, Europa que vols.
Clar, és
complicat. Hosti, com a dissenyador, si treballes...
El bilingüisme no està
No han dissenyat en bilingüisme.
Exacte.
No han dissenyat en bilingüisme i això és un problema.
Se'ls ha anat.
Això és un problema. Si vols parlem de Podem, per
adonir-ho.
Pues Podem tenim dos idees molt diferents. Una és la de les municipals. Ells feren la presentació de campanya un poc més xula que la que feren a nivell estatal. No sé si te recordes que parlàvem
sí,
de si era un grafiti i una
sí,
cosa.
Parlarem,
així han fet una espècie de plànol de la ciutat, skyline, dibuixaet, està prou xulo. Lo que no sé jo, claro, a l'hora d'adaptar això al cartell, lo que han fet és baix de la foto de la candidata, baix de la foto de la primera comunió, han ficat una banda que incluís aquesta espècie de skyline en xicotet de la ciutat. És que jo no sóc molt partidari dels elements d'aquest estil, perquè són elements molt menuts que des de lluny, si no estàs damunt del
cartell,
no s'aprecien, de fet, en bruta. Entonces, jo no seria molt partidari d'això. També la tipografia que han triat, jo què sé, no me flipa molt, la veritat. El lema és la València que cuida. Bé, no sé, no estan tan mal com les... La veritat és que les nacionals no m'agradaran molt, però en este cas, aquests elements gràfics de la ciutat no s'aprecien.
Yeah.
I, en canvi, a nivell d'Europa, Podem sí que m'ha agradat a muntó. M'ha agradat aquest xoc que fan perquè els candidats van en dos tintes, en blanc, o sigui, en una tinta realment, en morat, i esclars en blanc, no? Sobre un fondo que és per un costat morat i per l'altre costat taronja. I damunt, pues, Unides Podemos canviar Europa. I Europa té un xoc tipogràfic que està molt de moda ara, que funciona millor, que crec que és heredat del disseny audiovisual, de capçaleres, de vídeo, que és aquesta cosa de deformar les lletres. En audiovisual funciona molt bé perquè les lletres se deformen però tornen a la seva posició i entonces favoreix la legibilitat, però en aquest cas han deformat la P d'Europa ocupant com eixamplant un espai que no està mal, és modern, és atractiu, però no sé si transmet en si mateixa una cosa. No?
El Podem, no?
És de veres que la P de Podem,
clar,
la,
P, és el que se suposa.
La P de Palop, perquè la candidata s'apellida Palop, igual va per ahí la cosa.
Clar, suposo
i el disseny,
que sí.
El disseny està xulo, perquè a més a la candidata, en el color secundari, que és el taronja, ja t'ha dit que n'hi havia morat i taronja,
sí.
Li han ficat les ulleres.
Les ulleres, ahí.
Això m'ha agradat molt.
I després està també per ahí, en banderoles, Cira Gómez, que és d'Unidas Podemos, però
claro,
la número 2.
Claro. Sí.
I ahí sí que...
I si és que va per Esquerra Unida. I entonces el cartell el fa Esquerra Unida, no el
I
fa
és cara de,
l'altra organització.
De primera comunió, que dius tu també, nah, perquè és
fons primera...
blanc i ja està. Arreu,
conferen en...
Que jo quasi me recordava l'Alqueria Blanca, no ho sé.
Alberto Garzón feren exactament igual. Esquerra Unida fa els seus cartells i, bueno, pues, no sé si...
Van units, però no en el disseny del tot. No paguen el mateix equip de disseny.
No, tindran els seus propis dissenyadors o encomanaran el disseny, no ho sé, però no és molt... Esquerra Unida no se caracteritza per tindre el disseny més modern. També té la militància d'Esquerra Unida no és tampoc la més jove.
Clar.
Aleshores...
Molt bé, Ivan, se'ns acaba el temps o... Tens alguna cosa més?
No, ja està. El PP l'han mencionat només per damunt. poca calor, la veritat.
Sí que ha fet banderoles de sense persones.
Sense persones, sí, això és més en la idea d'Europa, no? Centrados en tu futuro. I... lo mateix que comentava l'altra vegada, centrados i futuro en negreta, en tipografies en un cos més ample, més gros, més greixut, i en tu en un cos més finet, que no té ningú sentit, perquè ja les paraules de per si no tenen molt de sentit. Centrados futuro, ressaltar centrados futuro en una frase de quatre paraules, no crec que
bueno,
tinga...
Però és elegant, també el fet que no
sí,
vaig
elegant.
A
sí,
no... personalitzat, ahí també
sí,
igual...
Sí, el que passa és que han fet el fons, és un fons com si hagueren fet una foto i hagueren desenfocat la foto, que jo crec que també reminiscent de la campanya que va fer Ciutadans d'Albert Rivera, que venia a cara a càmera yeah. i tot el fons així el tenia desenfocat en una espècie d'explosió sí. Desorbitada. Han volgut fer aquest desenfoque darrere d'alguns dels candidats o a soles en el text i jo trobo que no funciona massa bé, perquè es veu, s'evidencia el retall, en fi, no sé si funciona massa bé.
Molt bé, Ivan. Hem parlat, hem fet este recorregut pel disseny dels cartells electorals en Ivan Gallego, dissenyador, llicenciat en Belles Arts per la UPB. Moltíssimes gràcies.
Ale, adeu.
Adeu. Continuem en Polifacètica. I a les 11:36 minuts anem a escoltar un poc de música dels Jovens. La cançó és It Kill Meua.
Passes més fotos cuinant l'arròs. Què importa això als teus seguidors? Estem fent un almorzaret, no un fotocol. Tots els teus amics són tan instruïts, tan moderns. Pronuncieu també els títols en anglès, nivell fàcil. També implantats, tots etiquetats, canmuats. I jo semblo un intrus, un turista perdut per mar. Si potser bufeu corrent i t'emporta el vent.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
Posa't Polifacètica.
Naturalment.
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 I una setmana més rebem a Cristina Martí Barranco, que, com ja sabeu, és la responsable de la Unitat de Medi Ambient de la UPB. Benvinguda, Cristina.
Gràcies
per vindre i fer possible esta secció, naturalment.
Gràcies, gràcies a vosaltres per invitar-me.
Fem la difusió.
Dic que sí, hay que llegar, hay que llegar.
Exacte.
Hay que llegar. Pues hoy os quiero contar cosas vinculadas a la reducción de la generación del plástico. Yo sé que esto es un tema, además, que cualquiera que nos esté escuchando sabe que es un problemón. No hay más que ver las imágenes de cómo están los mares, no hay más que ver, no hay que quedarse un paseo por el campo para ver la cantidad de plástico que nos rodea y que nos envuelve. Entonces, ya hablamos en otra entrevista de dónde, o sea, desde el punto final, que sería el reciclado, pero lo que creemos, desde luego en la Unidad de Medio Ambiente estamos convencidos, es que lo que tenemos que hablar muy, muy en serio es de la minimización en su generación. O sea, hay que dejar de consumir plástico, porque luego lo que tenemos es todo lo que hay después. ¿Qué hacemos con tanto plástico? Y este es un tema muy interesante, porque ahí va la pregunta. ¿Creéis que se puede vivir hoy por hoy sin plástico?
Buf.
Hay retos, de hecho...
Però nosotros... no només depèn de nosaltres, clar. No, depèn dels fabricants, també,
de todo,
no?
Claro, todo lo que nos rodea...
No és per tirar balons fora, no?
No, però... Si tú, de hecho, si tú intentaras, tú imagínate decir, vale, yo... Que eso hay como que retos, de hecho, hay retos que existen por ahí. Decir, voy a intentar vivir sin plástico. Yo lo he intentado. Es imposible.
A la hora de anar a comprar, bueno,
es posible porque hay gente que lo consigue, ¿eh? Yo, a mí me resultó... Claro, tienes que ir...
Si vas a comprar alguna cosa feta, pues els teus recipients de vidre, claro. Fonamentalment. No?
Claro, y tienes que cambiar completamente el chip de cómo compras, dónde compras y lo que compras.
Exacte.
Porque, claro, hay cosas que directamente dices, uy... Es que esto está envasado o no. O sea, directamente no tienes una forma
no
de evitarlo.
No tienes opción B.
Claro. Nosotros lo que estamos haciendo es, aparte de que uno se lo mire para adentro y se lo aplique a su vida, que es muy interesante,
es muy importante,
intentar pensar cómo lo harías, porque es que es muy complicado, ¿eh? Entonces, aparte de eso, nosotros lo que queremos es en la universidad, pues ya que estamos aquí y trabajamos aquí, es concienciar e intentar dar pasitos en ese nivel. Entonces, este año lo que vamos a hacer es un objetivo de nuestro plan, es... reunirnos con todas las empresas de restauración de la universidad para que se hagan ellos un estudio de la cantidad de plástico que dan en su día a día, desde la botellita de agua que te sirven con los menús hasta muchas veces los cubiertos de plástico innecesarios o al palito del plástico que te doy para remover el café, que podríamos evitar, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de hacer con ellos, no queremos empezar exigiendo nada, sino que este año lo que queremos es reunirnos con ellos,
¿no?
Y que ellos se miren y que analicen, a ver, desde todo el año pasado, ¿yo cuántas cosas de plástico di? que qué cantidad de cosas di envasadas, qué puedo evitar, qué no puedo evitar, qué puedo rentar, que les resulte rentable también, porque tenemos que ver, ellos tienen que vivir, ¿no?
Pero también es la concienciación del públic, perquè la gent s'hi porta... Clar, tu has de recordar, ai, avui vaig a demanar una amanida, o avui vaig a comprar el dinar, però tu has de portar també el recipient reciclable tu de ta casa.
Por això ejemplo.
Podria
claro,
ser.
Això podria ser, i podria ser coses...
Que jo ho he fet.
Sí, muy bien, yo también. No, es que al final es que dices que yo no quiero, no lo quiero. Bueno, por ejemplo, la taronchería sí que te da a cambio. Te lo llevas, pero si me lo devuelves te doy un euro. O sea, intentan hacer cosas para que fomente también el uso del suyo, del vidrio, y que vuelva como retornable, que no utilizas el del plástico que no estamos utilizando todos. Pero si imagináis las casi 40.000 personas que somos en la universidad, solo en restauración, porque hablamos de muchas más cosas, pero nosotros nos hemos centrado, vamos a empezar por la restauración. Solo en restauración lo que se hace de plástico. Entonces, ese es un reto. Vamos a intentar ver ahí si que se ha puesto ya en las máquinas de café la opción sin vaso. O sea, estamos intentando de una forma suave, pero habrá que llegar. Hay que llegar al decir, aquí hay que cortar, porque es que no podemos generar tantísimo plástico.
I després, a l'hora de les aules, i això ja és més, menys el plàstic que n'hi ha dins de les escoles, ¿no?
Yo creo que sí. A ver, en general, la generación de plástico más grande, bueno, tenemos introducida todos en nuestro día a día, pero la generación, en nosotros, nuestro primer punto productor grande, entendemos que hay que actuar, es la restauración, son los bares.
Muy bien.
Entonces, y de hecho, lo que nos gusta es que los mismos estudiantes te lo van diciendo, y si alguna vez ha habido algún bar que le han dado, sin comiendo allí, le han dado los cubiertos de plástico, nos han llegado quejas. ¿Por qué plástico? Que eso nos hace una ilusión. Que digo, muy bien, lo ven, porque a mí también, ¿por qué me das cubiertos de plástico? ¿Sabes? Entonces, ese tipo de cosas que ya a la comunidad universitaria le empieza a doler, hay que aprovecharlo, porque es que eso tenemos
ya
que cambiarlo.
Ya conciencia,
claro que
¿no?
sí, está ahí. Porque es que creo que lo vemos todos. Es un tema que vemos todos, que esto hay que empezar a ponerle freno.
Molt bé, Cristina, a veure si anem avançant.
A ver, ja us contaré. Ja us contaré.
Exacte. Gràcies, bon dia. Adéu.
Estàs escoltant...
Polifacètica.
En UPB Ràdio.
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
Gràcies a Júlia García Broc per esta dita que setmanalment ens acosta, que l'aprèn a l'escola. I quan són les 11:48 minuts del matí, ens acompanyen ara per a parlar de ciència amb una cervesa a les mans. És una manera de divulgar-la i normalitzar-la. És el que pensaren els organitzadors de Pint of Science, Pinta de Ciència. Maria Balaguer i Julio García, de l'Institut de Tecnologia Química, Centre Mixte de l'UPB i del Consell Superior d'Investigacions Científiques, hi han participat. Molt bon dia, els dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bé. Maria Balaguer, la teua conferència va ser dilluns, bueno, la dels dos, no? Uh-huh. Va ser dilluns passat. I, Maria, comencem amb tu, valorització del CO2, una nova vida. Com es pot donar una segona vida al diòxid de carboni, que a més la indústria, què ens pots contar?
Pues mira, el dióxido de carbono ahora es un problema que, bueno, que oímos en todas partes, que contribuye al efecto invernadero, todo eso parece que sea siempre el malo de la película. Tiene cosas malas, pero no es tan malo como lo pintan. El problema es que tenemos un exceso, eso sí que es cierto. Hemos alcanzado 415 partes por millón en la atmósfera. A partir de 300 ya era dañino para nuestra salud.
Es a dir, que ahora estem fatal, ¿no? No ens adonem realment del problema.
Exacto. Entonces, lo que la comunidad científica propone es intentar convertir este residuo en una materia prima. Y de esta forma, el CO2 se utiliza mucho en muchos sitios, por ejemplo, para hacer bebidas carbonizadas, para en mataderos de animales, tiene múltiples usos. Sí. Pero, bueno, y también ahora lo que se propone es hacer combustibles a partir de ese CO2. Entonces, para eso hay que atraparlo, hay que procesarlo.
¿Y en todo eso esteu investigando?
En todo eso estamos investigando. Y era de lo que trataba
la
conferencia.
¿En qué punto estén?
Estamos en puntos... A ver,
de avance.
De avance. Exacto. A ver, estamos en puntos que se ve que se puede hacer. Hará falta saber a qué coste tanto energético como económico.
¿Y la teua participación en Pit of Science va a ser organitzar, en 20 minutets, no? O sigui, que això és prou curt.
Claro, sí, lo que queríamos nosotros era enseñar un poco el papel del CO2 y qué es lo que está haciendo, lo que se puede hacer con él, hacerlo de una forma muy divulgativa y luego abrirlo un poco a debate para ver cómo lo que le parece a todo el mundo. Una de las ventajas del Pint of Science es que se hace en un bar, entonces va gente de todas las ramas y que sabe más o menos del tema que estás hablando. Entonces eso es muy interesante, las preguntas luego son muy interesantes.
I quin resum ens pots fer del debat que va sorgir ahí?
Pues a mí lo que me gustó es que veo que la gente está más concienciada.
Molt concienciada,
sí, está,
¿no?
Concienciada. Claro, también sabes que quien va es porque le interesa el tema.
Claro, claro.
Pero sí, ves...
¿Y había molta gent?
Sí.
¿Y moltes cerveses?
Sí. Claro, en realidad era un lunes, claro, por la tarde, y sí, ves que la gente...
Animat, ¿no?
Sí,
un ambient animat, però un bon nivell, un nivell alt.
Sí.
Tot sent universitària o també
no,
heu
no,
captat
no.
Sent que dius, això està bé, no?
Sí, havia hasta niños. Eso sí, a mí me gustó mucho. Que...
I també feien preguntes, els xiquets?
No. Tanto ahí no, pero...
tan, no, no, pero interesados, ¿no?
Claro, por lo menos, no sé, están ahí ya, aunque sea un poquitín, te escuchan algo y,
segur,
y está muy bien.
Segur que sí. Y Julio García, la teua intervenció va ser descarbonitzant l'energia, l'hidrogen que et mou. Uh-huh. Partint fins i tot del llibre L'illa misteriosa de Julio Verne, que ja tenia la clau, no? És a dir, explica'ns un poquet més, Julio.
Sí, bueno, respecte a la cita, és d'un llibre que té, pues, no sé si eren 150 anys, no sé, ara mateix no tinc al cap, però bé, en un passatge del llibre es veu que es van quedar sense carbó, que és amb el que feien moure els bars i tots els artilugis que gastaven al llibre, i un dels personatges va dir que quan s'acabarà el carbó, que el que es cremaria seria aigua. Va deixar aixina i dient que a partir de l'aigua, pues una realitat que ara pues se sap, en aquella època també se sabia, clar, que a partir de l'aigua es pot obtindre hidrogen i oxigen. N'hi ha que aplicar electricitat per a fer aquesta dissociació i obtens aquests dos compostos. I de la mateixa forma que aplicant electricitat pots obtindre hidrogen i oxigen de l'aigua, a partir de l'oxigen i de l'hidrogen pots obtindre electricitat. És a dir, tindré una font d'energia per a moure qualsevol cosa. I d'això anava la xarra. Parlar de com a la llarg de la història una tendència, o sigui, no és algo que s'hagi impulsat de forma decidida, sinó que és algo natural, que està passant molt natural. És algo que està passant en
que esteu investigant sobre això,
sí, però
no?
Volia dir que, per exemple, abans de la revolució industrial, el combustible, la font d'energia primària per a fer moure les coses o per a produir calor per als processos, ja no només el calor a casa, era la fusta. La gent feia servir fusta. En la revolució industrial pues, sorgiren unes màquines que necessitaven algo que calfarà més que la fusta i començaren a gastar carbó. Després el carbó ja es va quedar curt, vam veure que era molt ineficient, que no donava prou per a manejar tots els enginys que estaven sorgint, i a principis del segle XX es va substituir, van anar substituint-se pel petroli. I després del petroli, que ja pareix que ja ha arribat al seu pic, pareix que va ja la tendència més cap al gas natural. Si fem una anàlisi de tota aquesta evolució d'aquestes fonts d'energia, veiem que cada volta es fan servir combustibles en un menor contingut en carboni. Cada volta n'hi ha més hidrogen respecte al carboni. De fet, el gas natural, el metà, té 4 àtoms d'hidrogen per un de carboni. El petroli en té, crec que la relació és 2 a 1 o mig a 1, no sé, però és molt, molt menor. I si representem això, ja després del gas natural l'únic que ens queda és l'hidrogen. Aconseguir una descarbonització total. Poder obtindre energia sense generar gens de CO2. I l'hidrogen...
Sembla que podria ser una evolució normal, segons
aquesta sí.
Relació
Exacte.
Històrica que has fet, no?
I és molt més eficient, per suposat hi ha uns reptes tecnològics que encara s'han de solventar, però aquesta és l'evolució. I tot això es pot obtindre de l'aigua. Fent servir L'hidrogen és un vector energètic, no és una font, n'hi ha que obtindre'l. Hi ha que pagar un peatge i aquest peatge pues és energia que tens que invertir per a dissociar l'aigua. Però això es pot fer amb les energies renovables, amb energia solar, amb eòlica, amb geotèrmica, amb tot el ventall que tenim de possibilitats podem aconseguir-ho i obtindre un combustible per a cremar. I d'esta combustió, la combustió de l'hidrogen, l'únic residu és aigua.
I en quin punt estem actualment? I què està fent l'ITQ
Des de l'ITQ estem, el nostre grup estem treballant en sistemes d'emmagatzenament i conversió d'energia, i una d'aixes línies és amb membranes protòniques per a fer això, per a produir hidrogen i fer-lo servir tant com a font, com a vector energètic, com per a també, com amb la xerrada de Maria, per a convertir el CO2 en un combustible també. O sigui, l'hidrogen és prou versàtil i tenim línies d'investigació a aquest respecte. Concretament, ahir va donar començament un projecte europeu en el que estem treballant, que es diu ECOCO2, que tracta d'això, amb CO2, hidrogen o aigua, poder obtindre gasos o combustibles que aprofitar, donar-li una nova vida al CO2 i poder aprofitar-lo de nou.
En aquest projecte esteu treballant junts, els dos, o no?
No directament, hem participat en tots els passos previs, però bé, som un grup gran de gent, hi ha prou gent treballant ahir del grup, però nosaltres no estem directament involucrats, no, però vamos, sempre podem tirar una maneta si... Sí, fa falta.
I Maria, com vos enterareu un poc de... És el primer any que participeu en esta iniciativa de les xerrades amb cervesa?
Nosotros sí, pero el año pasado yo fui como público.
Ajá.
Y nada, me pareció también la iniciativa muy interesante y aparte conocíamos a los chicos que daban la charla y a través de ellos ha sido el contacto y...
És a dir, que l'any passat ja pensareu, ei, l'any que ve podem fer.
Sí.
Ha costat molt de preparar. Has fet o heu preparat aquesta intervenció, aquesta xerrada vostra, pensant en el públic, intentant ser molt divulgatiu. Explica'ns un poc si ha sigut un altre punt de vista molt diferent.
Sí, nos ha costado un poquitín en ese sentido, porque normalmente estamos acostumbrados a dar las charlas a público que ya está especializado.
Claro.
Entonces, no saber hasta dónde podíamos explicar o si te quedas corto, eso nos ha costado un poquito. Pero bueno, lo que queríamos era hacerlo bastante dinámico, entonces yo creo que al final ha salido bien. Era darlo todo de forma muy...
Sintètica, no?
Sí, molt de resum. Sintètica i a modo d'imàgenes i que sea todo muy visual. Eso era.
I tu, Julio, satisfet?
Sí, sí, molt, molt.
L'any que ve podeu tornar a participar o no? O ja esto...
Si ens conviden, nosaltres encantats, sí, sí, clar.
Sempre con una cerveza nunca...
Això, per supost.
I recordem que esta vesprada, a les 7 de la vesprada, continuen estes xerrades de Pint of Science. Hi ha diversos llocs a València, perquè s'està celebrant en molts punts de tot Europa, no? I sí que vos convidem a buscar en Google, googlear ixe Pint of Science i trobar les diferents xerrades que es donaran amb una cervesa. Moltes gràcies, Maria Balaguer i Julio García, de l'Institut de Tecnologia Química, Centre Mixte de la UPB i del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Gràcies. Esteu, ja sabeu, convidats a Pint of Science o Pint of Science. I és tot per avui. Gràcies per estar a l'altre costat i escoltar Polifacètica. Ha sigut possible perquè Sari Zorio controla en realització. Ànim, si estàs d'exàmens, que en no res arriben les vacances i ara és el que toca, estudieu. Ens acomiadem amb la música Monstres i Gegants de la Fúmiga, perquè recordeu que demà, dijous 23 de maig a les 8 de la vesprada, la Fúmiga en concert commemoratiu 50 UPB 25 SPNL a la sala d'actes d'aquí baix de l'edifici Nexus. Quedem dimecres vinent a les 11. Fins aleshores, sigues feliç. Adeu.
La multa que no apega i el match en el Tinder. Els 5 minuts que allargue cada matinada. Una cançó a la dutxa ben desafinada. Ja ara és l'hora de ver fora monstres i gegants. Seràs la veu d'eixe poble que crida.
vida, que estéis a la vida, que Miranda van. Serás camisera sport diluida entre besos y arraps. Serem l'exèrcit que no vol la guerra, que es cuida la terra, que endulça la mar. Serem el tro que farà despertar la ràbia del no passarà. La filosofia, obrir la porta i escoltar hola, bon dia. Cançó que mai s'acaba per la carretera, pegar-li foc a mitges prop de l'albufera. Parar per esmorzar, aprovar sense estudiar, alçar-se tard i conjugar sense pensar. Dissabte que comença l'hora de dinar, diumenge de resaca amb ganes de tornar.